tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Doncs hi tornem a ser un dimecres més i, a més, primer dimecres de la temporada. Avui sí, en directe, després d'aquest estiu, en què us han deixat amb algunes redifusions. Avui torna al programa radiobalaguer.cat. Saludem el Jordi, que el tenim aquí també des de Comsa Online. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Com anar l'estiu?
Bé. Un estiu una mica boig, no?, amb temperatures.
Sí, tan aviat havíem de quasi buscar la jaqueteta per anar a sopar a la fresca com ens estàvem
a xixarrant,
sí. Un estiu distret, a nivell informatiu. Tampoc ha sigut un estiu en què no passa res. Ha passat diverses cosetes. I mira, avui hem decidit fer un programa una mica de recull de tot el que ha hagut l'estiu, eh?
Sí, farem un recull de notícies, tant de videojocs com de les diferents seccions.
Doncs fixeu-vos que parlarem de tot, fins i tot trompades, i això és curiós perquè l'Elon Musk no ha estat molt calladet aquest estiu.
Sí, no s'ha amagat a la cova, no ha sortit.
Llàstima, perquè ho esperàvem, a veure de què podríem remenar d'ell. Doncs d'ell no en parlarem quasi bé avui, sí que parlarem d'intel·ligència artificial, com no, parlarem de videojocs, perquè també han sortit algunes propostes interessants, parlarem de compres, vendes, també sol de sabres, i també parlarem de la gran presentació d'ahir, perquè ells van presentar nous iPhones i coses d'aquestes, que també fa gràcia explicar, eh?
Sí, hem arribat just al moment,
sí. A més, hi ha hagut alguna fira també, però de les fires no en parlarem, no? Perquè ja seria massa informació, massa condensació d'informació per a un primer dia, eh? Que sí. Estem com ressacosos de la tornada a l'escola. Bé, doncs anem a entrar en matèria. Avui, per cert, la música ens arriba des de Rússia. Li posa un DJ productor, s'anomena Entourage. Amb ell comencem parlant del que hem de parlar, de Donald Trump, perquè sempre ho fèiem al principi del programa, acostumàvem a parlar o de Elon Musk o del Donald Trump. Avui ens toca Trump i hem d'explicar una cosa curiosa, i és que Trump ha anunciat, i no fa gaire, que el govern dels Estats Units comprarà un 10% d'Intel.
Sí, us ficarem una mica amb antecedents, perquè recordem que Intel està passant una crisi molt greu, i el president Donald Trump ha confirmat que el govern dels Estats Units adquirirà una participació del 10% en Intel, que està valorada amb 10.000 milions de dòlars. Aquesta mesura, poc habitual en la política industrial nord-americana, forma part de l'estratègia per reforçar la producció nacional de semiconductors. Bàsicament, el que no vol fer el govern de Trump, tot i ser liberal, no, pues és bàsicament perdre la producció de semiconductors, de la seva companyia més important, pues cap a països asiàtics, per posar-vos un exemple.
Recordem que si una cosa tenen els països asiàtics és que ja són els principals productors, només faltaria que sobre pocs que se'n fan a fora anessin marxant.
Sí, aquesta participació serà sense dret a vot i garanteix que el govern no influirà en les decisions operatives diàries de la companyia.
Diàries.
Però veurem a llarg plaç, no? Tanmateix, Intel es beneficiarà d'un suport financer directe en un moment que travessa dificultats econòmiques, com hem explicat diverses vegades en aquest programa. Aquesta inversió complementa una injecció prèvia de 2.000 milions de dòlars per part de SoftBank.
Bé, doncs, com ha caigut la notícia? La notícia no ha caigut gaire bé a la competència.
Ni més ni menys. TSMC, evidentment, el principal fabricant de semiconductors del món, pues no li ha semblat bé. Però, bueno, de moment d'entrada, per la companyia Intel, no, que tant n'han parlat de que si s'havia de dividir, que si es vendria, si la compraria algú altre, de moment sembla que amb la injecció de SoftBank i amb la injecció nord-americana, agafa aire, no?, per dir-ho així.
De totes maneres, és un anunci, encara no està signat això, ja veurem a veure si s'acaba materialitzant o hi acaba havent un altre gir de timó d'aquests inesperats.
Sí.
I lligada amb aquesta notícia, hem d'explicar-vos que TSMC considera retornar les subvencions dels Estats Units per evitar justament la participació accionarial del govern.
Sí, a TSMC precisament no li agrada, primer que no van tan justes com Intel, per dir-ho així, i després que no li agrada, no, que pogués convertir tot en una intervenció també per part del govern americà. I TSMC, el principal fabricant de xips del món, hi ha expressat la seva intenció de retornar els 6.600 milions de dòlars rebuts a través de la llei de xips dels Estats Units. Aquesta mesura busca evitar que el govern nord-americà adquireixi una participació addicional o accionarial de la companyia. bàsicament com acaba de fer o acabem d'anunciar que ha fet amb Intel.
Doncs aquí el que veuen és que acabarem pel mateix camí, perquè els Estats Units sembla que comencen un procés de, sembla curiós, al lliure mercat, no? al lloc base, al que seria el punt més àlgid del capitalisme, sembla que es nacionalitzen empreses.
Sí, 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 és molt curiós aquests moviments, i precisament amb un president com el Donald Trump, que és el màxim exponent, no, del liberalisme econòmic, per dir-ho així, o del capitalisme.
Mm-hmm. Doncs ja ho veieu, a Intel sembla que es deixen tocar la melodia perquè potser econòmicament no estan com havien d'estar, a TSMC fugen corrents, no els agrada la idea, i Samsung el que fa és reactivar la seva planta de Texas amb plans de producció de 2 nanòmetres. O sigui, a Samsung sembla que sí que li agraden aquestes músiques.
Sí, sembla ser que Samsung no l'espanta tot això i ha reactivat les inversions a la seva planta en Taylor, a Texas, amb l'objectiu d'instal·lar línies de producció avançades que fabriquen xips de 2 nanòmetres.
Uh-huh. Doncs és una de les prioritats que tenien als Estats Units. Suposo que estaran contents allà, perquè sí que se'n fabricava de xips als Estats Units, però estava més avançada la tecnologia de fabricació en països asiàtics.
Sí, sembla ser que amb això, amb aquest moviment de Samsung, competirà directament amb TSMC i Intel, que sí, també estan fabricant a Estats Units.
Doncs en quin punt està la cosa? La planta ja ha completat la selecció de personal i bueno, entre setembre i novembre acaben de contractar tothom qui fa falta, o sigui, això està avançadíssim, eh?
Sí.
Doncs, a més, recordem que Samsung ha arribat a un acord amb Tesla, per fabricar xips per als seus cotxes, i clar, requereixen processos de 2 nanòmetres, tot lliga una miqueta.
Sí.
Bueno, deixem de parlar de Trump, perquè Trump ha amenaçat la Unió Europea amb arancels, restriccions a xips i sancions per la DSA.
Sí, com veieu, no pararem de parlar del senyor Donald Trump avui, perquè bàsicament ens té moltes notícies relacionades amb la tecnologia i la informàtica, no? Pues bé, de moment, senyor Trump, amenaçant a tort i a dret, pues ja ha amenaçat també a la Unió Europea amb més arancels.
Doncs hem de saber per què arriba aquesta ofensiva, perquè el senyor Trump no fa res gratuïtament, eh?
Sí, bàsicament, primer el que ha fet és anunciar un paquet de mesures que inclouen arancels addicionals, restriccions a l'exportació de semiconductors i sancions a funcionaris europeus responsables de la implementació de la llei de serveis digitals. Al tanto, eh?
I d'aquí, suposem, és d'on ve una mica la cosa, perquè aquí és d'on surt aquesta mica de rabieta, no?
Sí, bàsicament, el tio, el senyor Donald Trump, amenaça ja directament a funcionaris, no, de la Unió Europea. I aquesta ofensiva arriba després de la multa de 2.950 milions d'euros que la Unió Europea ha imposat a Google.
Mm-hmm. Tot plegat per pràctiques anticompetitives en el sector de la publicitat digital.
Sí, una sanció que no li ha agradat a Trump, bàsicament no és que sigui molt amic de Google, però és una empresa nord-americana, i per tant la qualifica de molt injusta i discriminatòria contra les tecnologies nord-americanes.
Doncs segons la Casa Blanca és una mesura que busca, la que volen implementar ells, protegir les grans empreses tecnològiques nord-americanes, Meta, Google, Amazon, de les normatives europees, que diu que són discriminatòries respecte amb ells. Eh?
Sí, a més Trump està valorant la possibilitat de sancionar a funcionaris de la Unió Europea o els seus estats membres al desplegar aquesta tecnologia de serveis digitals o la llei de serveis digitals.
Recordem que és una llei que busca combatre continguts il·legals, desinformació a les plataformes digitals, i vaja, diu que tot això va en contra de les empreses americanes.
Sí.
Veurem si acabem amb arancels, ja no vindrà de uns.
Una nova guerra, no, i no contra Xina aquest cop del senyor Trump i Estats Units, sinó aquesta vegada contra Europa.
Un aliat, en principi.
Sí, en principi.
També hem sabut aquest estiu que Google no haurà de vendre's Chrome, segons un jutge.
Sí, bueno, diguem que tenia diverses denúncies, no?, a part de la que hem anunciat d'Europa, antimonopoli, també al seu país, als Estats Units, i diguem que tenia diverses denúncies que el podien haver obligat a partir, a dividir-se a Google, però de moment sembla que no.
Doncs això, diu que el jutge ha considerat que és una mesura extralimitada.
Sí, i per tant, una de les demandes que li feien és que es vengués la part de Google Chrome, no?, del navegador d'internet, i sembla ser que els jutges finalment han dictaminat que no ho ha de fer perquè és extralimitat.
A banda d'això, sí que els han prohibit a la companyia tindre acords exclusius amb el seu motor de cerca, per exemple, com el que tenia amb Apple. Aquesta li han dit que no, que això no, que és lleig, això.
Sí, una miqueta.
I també diuen que ha de compartir també certa informació amb altres motors de cerca per fomentar una mica la competència. Bé, doncs...
Bueno, sí que li reconeixen el no monopoli, no? Però diguem que la sanció no és tan dura com
hauria
de ser.
Anem a parlar també una mica de xifres econòmiques, perquè Nvidia ha consolidat el seu domini al mercat de targetes gràfiques. S'ha acabat de donar ja la consolidació, bueno, ja estava consolidada, però és que ara les xifres d'aquest estiu ja són espectaculars, perquè ha assolit una quota de mercat del 94%.
Sí, diguem que dins del món de les targetes gràfiques, no, sempre hi ha hagut dos grans rivals, Nvidia i AMD o ATI, per dir-ho així. Mm-hmm. Pues bé, sembla ser que darrerament, no, la guerra va directament a favor d'Nvidia i ha arribat amb aquesta espectacular xifra de mercat, amb un 94%.
De fet, ja estava al tet, eh? Ha tingut aquest últim trimestre ha tingut un increment del 2,1%, o sigui que ja estava alt, ara hem arribat al 94 i estàvem abans sobre el 91 i algo per cent. Les vendes de targetes gràfiques són 11,6 milions d'unitats, o sigui, no són poquetes les que es venen, i lògicament imagineu-vos quin pastís s'emporta Intel. Sí. Ai, perdó, quin pastís s'emporta Nvidia.
Sí, la seva competència més forta, que és AMD, arriba només al 6%, i Intel no arriba ni a l'1%.
Doncs ja veieu com està el tema. Si aquesta gent tinguessin un dalt a baix, si cantéssim els ordinadors, doncs de cada 100 ordinadors, 94 venen equipats amb targeta gràfica Nvidia.
Sí, sembla ser que, diguem que aquest últim èxit, no, aquesta ampliació de la quota mercat d'Nvidia, ve sobretot gràcies a la nova sèrie GeForce RTX 50 Blackwell d'Nvidia. Bàsicament unes gràfiques que estan donant uns resultats espectaculars.
Doncs sí, d'aquí els ha vingut l'èxit, que l'aprofitin, i més, bueno, i tot l'èxit també que han tingut amb el tema de la gent que comprava targetes per minar criptomonedes i per la intel·ligència artificial.
Sí, correcte. Les Nvidia han demostrat molt millor rendiment que les AMD.
Més coses que us volem explicar, aquestes no són xifres tampoc mundials macroeconòmiques, però sí que afecten a nivell de l'estat espanyol, i és que Telefònica ha rebut el vistiplau dels seus accionistes per comprar Vodafone.
Sí, sembla ser que el mercat també de telecomunicacions és compacte, no? I si anys enrere hi havia hagut grans operadores, no? Com Telefónica, Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, bueno, moltes altres.
Cada cop es van recomprant entre elles.
Sí, cada cop es va unificant amb menys companyies.
De fet, Jordi, quan parlem de grans companyies, a tots ens ve al cap que potser les més grans serien, no? Tot i que potser no és veritat, però a nivell històric de nom és Telefònica i Vodafone.
Vodafone i Orange també, no? Que Orange també ha fet moltes adquisicions.
Doncs dues de les grans sembla que podrien fusionar-se. De totes maneres, parlem del vistiplau dels accionistes, ara.
Sí, de moment els accionistes de Telefònica han donat el seu suport i inclouen, doncs, bàsicament això, que Movistar pugui comprar Vodafone.
Quan parlem d'accionistes, tampoc no estem parlant del petit accionista, eh? Per això parlem de grans accionistes. Recordeu que les grans companyies aquestes són de grans accionistes.
Sí, i també comentaus que vol comprar Vodafone a Espanya només, perquè Vodafone és una empresa internacional i només es vol quedar a la divisió d'Espanya.
Doncs Vodafone Espanya, de totes maneres, ara mateix és d'un fons britànic, eh? O sigui, tampoc us penseu que és d'un senyor que viu aquí baix al Segrià. Veurem com acaba tot plegat i veurem després quan entrin tot el tema de la lliure competència, perquè clar, imagineu-vos que Telefònica compra Vodafone, seria un monstre autèntic, eh?
Sí, sí,
moltes més de la meitat segurament de línies serien d'ells. I fa molt temps que us parlem de cotxes autònoms, i us parlem sempre de que si als Estats Units hi ha controvèrsia, que si hi ha cotxes que condueixen sols, que si hi ha taxis que van sols, però sempre parlàvem dels Estats Units. Doncs això ha fet el salt ja durant aquest estiu, i ara Uber i Momenta han iniciat ja les proves de robotaxis a Múnich, o sigui, ja els tenim a Europa.
Sí, Uber i la companyia xinesa Momenta han anunciat el llançament de proves de vehicles autònoms de nivell 4 a la ciutat de Múnich, Alemanya.
Una iniciativa, doncs, que marca el debut dels robotaxis en una ciutat europea. I, a més, és una prova amb ganes d'expansió, eh?
Sí, els vehicles operaran en zones específiques de la ciutat amb monitors de seguretat a bord en una primera fase. Bàsicament, es volen garantir la seguretat dels passatgers. La companyia xinesa Momenta, fundada a Xangai, ja opera amb serveis de robotaxis a la Xina i col·labora també amb fabricants com Mercedes i BMW.
Suposo que d'aquí ha vingut una mica, eh? Si col·labores amb algun fabricant d'aquí, doncs mira, t'obrim més les portes perquè ho puguis provar, eh?
Sí, però bueno, sembla un moviment no, més, no, també aquí a Europa, per a que els taxis o els cotxes siguin autònoms.
Doncs veurem com acaba tot plegat i veurem quan tardem a veure per aquí val aquest taxis i cotxes que ja vagin sols. De moment ho comencen a provar a Múnich. també us volem explicar i us volem parlar d'una altra empresa que ha fet un salt que per ells pot ser molt important. Parlem de SK Hynix, que segurament no us sonarà de molt, però possiblement engegant un ordinador, heu vist per allà escrit, heu dit, què diu aquest? Doncs perquè ells fiquen a la seva marca. Per què? Perquè han desbancat a Samsung després de 33 anys com a líders en memòria de RAM.
Sí, una de les papeletes potser no tan conegudes de la companyia Samsung és que és el principal fabricant de memòries del món, de xips de memòria del món. Bàsicament, les memòries dels ordenadors, de les targetes gràfiques, de pràcticament qualsevol dispositiu, som Samsung. I han sigut els líders de fabricació de memòries de RAM durant 33 anys.
Doncs això ara s'ha acabat, perquè els ha fet el sorpasso SK Hynix. S'ha acabat, de moment s'ha acabat, eh?
Sí, us expliquem les quotes de mercat actuals, i és que, per exemple, la de Hynix ha passat del 27,7 al 36,3%.
Doncs, per què aquest canvi? És gratuït? No, tot té una explicació, i un dels factors claus ha sigut un acord empresarial.
Sí, aquest canvi s'atribueix a l'augment de la demanda de memòries HBM, especialment en aplicacions d'intel·ligència artificial i computació del rendiment.
I qui ha demanat més memòries a SK Hynix? Doncs la que explicàvem abans, no?
Nvidia, la que bàsicament munta el 94% de gràfiques del món.
Si la majoria de gràfiques són de Nvidia i Nvidia demana que amb ell que els hi fabriquen la memòria, doncs han aconseguit fer aquest salt. De totes maneres, la memòria està en molts altres llocs, també, eh?
Com sí, diguem. Actualment diguem que les xifres estan molt ajustades. SK Hynix està al 36% i Samsung al 32,7%.
Veurem com acaba aquesta altra guerra. De totes maneres, diuen que els analistes que SK Hynix mantindrà el seu lideratge a curt termini, eh? Perquè aquestes memòries són necessàries i amb aquest acord s'ho ha fet vindre molt bé. I també parlem de la Ultra RAM, una nova nomenclatura, una memòria revolucionària que està a punt per a la producció massiva ja.
Sí, la UltraRAM és una nova tecnologia de memòria desenvolupada per Kinas Technology amb col·laboració amb IKE i han superat una fita important. Està preparada per a la producció massiva. Aquesta memòria combina la velocitat de la típica memòria de RAM que estem acostumats amb la no volatilitat de la memòria flash, oferint-la 4.000 vegades més de durabilitat i una retenció de dades fins a 1.000 anys.
Doncs sembla que ens haurem d'acostumar a aquest nou format, o sigui, abans teníem la RAM perquè és molt ràpida i després teníem altres sistemes de memòria com la memòria flash per a guardar informació. Sembla que al final acabaran juntes.
Sí, amb aquesta característica l'UltraRAM podria transformar la manera en què emmagatzemem i accedim a la informació, combinant les funcions de la RAM i l'emmagatzematge en un sol component.
Vaja, que potser no hauríem d'acabar dient allò quant tens de disc dur, quant tens de RAM, eh?
Sí, i molta gent moltes vegades es fa un lío, no? Quan parles de memòria no saben diferenciar, no?, entre memòria RAM i memòria d'emmagatzematge, o de disc dur.
Doncs el futur apunta de moment a que podríem acabar que aquesta gent ho tindria fàcil, perquè només hi hauria memòria.
Només hi hauria memòria, però de moment tot això és molt embrionari encara, eh?
Doncs, si volen passar a producció massiva, veurem en quins dispositius s'aplica, sí, veurem quins són els resultats.
Clar. Però l'arquitectura encara ha de canviar per si funciona així.
Més coses que us volem explicar avui. Una cosa, només un apunt aquest, perquè ho tingueu present, perquè n'anirem parlant. L'Snapdragon X Elite Generació 2 podria passar a anomenar-se directament Snapdragon X Elite Generació 5. Sí, han fet un salt.
Sí, Qualcomm podria canviar la denominació del seu proper processador de gamma alta bàsicament per a portàtils, el que anomenen Snapdragon X Elite Generació 2.
Doncs directament passaríem de l'X Elite a l'X Elite Generació 5. Diu, on està el 2, el 3 i el 4? Pues no hi són.
No hi són i bàsicament diguem que això ho volen fer per equiparar, no?, la que és la seva tecnologia de processadors amb la de mòbils, per posar-vos un exemple. Processadors de mòbils amb processadors de portàtils.
Sí, si els mòbils ens estan traient la Generació 5, sembla com estrany, no?, els ordinadors treuen la 2, doncs així tots anem parells. Eh?
Sí.
I justament us volem parlar també de l'Snapdragon 8 Elite Generació 5. Aquest sí, aquest és el nou que ha de sortir per a mòbils i ens expliquen que duplicarà el rendiment del seu predecessor. Una cosa que tampoc és habitual perquè normalment parlem d'un increment del 30,
del 10, del 20. Pues sí, sembla ser que el nou processador és de gamma alta per a mòbils, l'Snapdragon 8 Elite Generació 5, obtindrà un rendiment espectacular. Sembla ser que estarà fabricat també per TSMC, amb procés de fabricació NP3, i bàsicament ens oferirà això, un menor consum energètic i un rendiment doblat pràcticament de la generació anterior.
Això justament diu que ve aconseguit per aquest menor consum energètic. Com que consumeix menys, s'escalfa menys i poden demanar-li molt més.
Sí.
Bueno, ho sabrem això, ho sabrem el 23 de setembre, que ens diuen que és la data en què en principi volen presentar-los. Si surt i ha presentat el 23 de setembre, aviat tindrem nous mòbils amb aquests processadors, que serà el topall de gamma. I quan un mou carta, un altre, ni que sigui en filtració, també la mou. MediaTek també ha fet una filtració per ensenyar que ell també fa cosetes, eh? I ha filtrat el Dimensity 9500.
Sí, la gran competència de Qualcomm, no? amb xips per a mòbils, ens ha presentat el seu Dimensity 9500, el nou processador de MediaTek més potent.
Directament a competir, com diem, amb aquest Snapdragon, i és un xip que, per el que ens han explicat, ha de donar molt la talla.
Sí, sembla ser que porta una arquitectura U34 i porta un nucli de màxim rendiment Travis de 4,21.
També tenim 3 nuclis de 3,50 i després 4 nuclis de baix consum, que els de baix consum van a 2,7, que no està gens malament, eh?
Sí, en quant a gràfica, inclou una GPU ARM Mali G1 Ultra de 12 nuclis a 1 GHz.
Vaja, que sembla un xip d'ordinador, eh? Quasi bé, per les prestacions que ens expliquen.
Sí, compta també amb 16 megas de memòria cau, de nivell 3, també sistema d'emmagatzematge UFS 4.1 i tots els avenços tecnològics que podem trobar.
Doncs així ha tret pit aquesta companyia després de que se'ns expliqui que el 23 de setembre tindrem ja el nou Snapdragon 8 Elite. Ells no sabem data de presentació perquè tot això és les xifres que ens han filtrat. I, mentrestant, doncs, que el Samsung van fent per la seva banda i han començat ja la producció en massa de l'Exynos 2600.
Sí, un nou processador, també en aquest cas de gamma alta, de la companyia Samsung, no? El tercer en discòrdia per a xips per a mòbils. Ens presenta, per tant, un processador fabricat amb 2 nanòmetres que ja passa a producció. Per tant, ja s'està fabricant i segurament el primer mòbil que el veurem amb aquest nou xip és el Samsung Galaxy S26.
Doncs haurem de veure què tal surt, perquè també ens han dit que ja han millorat molt el tema del sobreescalfament. O sigui, que la gent es queixava que el Samsung, quan els apretava, s'escalfaven, eh?
Sí, veurem si aquest... Recordem que l'S25... no portava cap xip de Samsung, eh? Tots venien amb Qualcomm.
Ara sembla que no, eh? Sembla que els S26 potser fins i tot abandonarien aquella doble il·luminació que tenien, no? Depèn d'on compraves, tenies un, tenies l'altre. Tot dependrà de com surtin quan els passin a la fabricació massiva. Esperarem a veure què. També ha hagut canvis durant l'estiu en el que és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, clar, els passos que dona sempre avança ràpid. La primera que hem tingut és que en ChatGPT ha fet 2 canvis, un per a usuaris bàsics, l'altre per als usuaris que tenen l'última versió. I comencem per aquesta. El GPT-5 ha introduït nous modes i ha ampliat fins i tot el límit de missatges per als usuaris Plus, una de les queixes que es feien.
Sí, bàsicament, anuncieu-vos això. Primer que tot, que OpenAI ha tret la seva versió 5 del GPT, del ChatGPT. I, bueno, una de les funcions més importants és que tindrem 3 modes de funcionament diferents. El Auto, el Fast i el Thinking.
Doncs... per què 3 modes i per què hem de triar? Sembla que jo li vull fer una pregunta, li faré una pregunta i la contesta. Pues perquè cadascuna ens pot donar resultats diferents i més acurats en funció del que vulguem, eh?
Sí, per exemple, el mode auto permet al model decidir el temps necessari per a generar una resposta, el mode fast prioritza la rapidesa i el mode thinking ofereix respostes més detallades i reflexives.
En funció de la pressa que tingueu, vaja, eh? Algú dirà, home, jo necessito que en redacti un text, això ho faig amb qualsevol. Sí, potser sí, però a vegades per coses més complexes necessitem poder triar.
Sí.
Doncs, a més, s'ha incrementat substancialment el límit de missatges setmanals pels usuaris Plus. Passen de 200 a 3.000. Sembla impossible, no? Però sí, els que estaven pagant també tenien límits, tot i pagar.
Sí. Aquests nous modes i l'augment del límit de missatges són part d'una estratègia per millorar l'experiència d'usuari i recuperar la confiança després de les controvèrsies inicials de les intel·ligències artificials que hi ha hagut.
Uh-huh. I també ChatGPT ha estrenat controls parentals i mode sensible, tot i que encara no està implementat a tot arreu, eh? Ho volen estendre a poc a poc.
Sí, OpenAI ha anunciat una renovació de ChatGPT amb noves mesures de seguretat, bàsicament després d'incidents recents. La plataforma incorporarà controls parentals per a comptes d'adolescents i també un mode sensible per a converses delicades.
Doncs aquí és on plora també la criatura d'aquesta última part, eh? Perquè hi ha gent que el fa anar com a confessor. Es pensen que la intel·ligència artificial és el seu amic.
Sí, hi ha gent que el fa anar com a psicòleg, fins i tot.
Uh-huh. I aquí ha vingut un problema. Es veu que ara la tecnologia aprofitarà el que en diuen router en temps real de GPT-5 i redirigirà les consultes a models més avançats quan detecten situacions de psicòleg, eh? Angoixa, contingut sensible...
Sí, bàsicament, i els controls parentals també evitaran pues, bueno, que els fills o adolescents tinguin accés a certa informació.
Doncs 120 dies s'han donat per implementar a nivell mundial totes aquestes novetats, o sigui, abans de final d'any haurien de tindre tot això funcionant. I la competència que fa? Doncs XAI ha alliberat el Grok 2.5 i, com a model de codi obert, i Musk ha confirmat que farà el mateix amb el Grok 3.
Sí, la companyia d'intel·ligència artificial XAI, fundada pel senyor Elon Musk, ha fet públic el nou model que s'anomena Grok 2.5. Està sota llicència de codi obert a través de la plataforma Hugging Face.
No és habitual, tampoc, que siguin molt, molt transparents i molt oberts quan fas coses d'aquestes, però sí, ells ho han volgut ficar de codi obert. Suposo que és una manera també de popularitzar-se i entrar en més serveis.
Sí, segons el senyor Elon Musk, el futur model Grok 3 també serà alliberat amb codi obert.
Mm-hmm. Doncs aquesta posició de alliberar codis, suposo que és això el que diem, per aconseguir una major implantació i que més que empreses confiïn en tu al poder fer-ho més flexible i adaptar-t'ho tu més al tindre accés al codi. I Google també ha fet canvis. Google Gemini ha afegit millores, bàsicament. Ha afegit, per exemple, transcripció d'àudios i la millora en la creació d'informes. Sobretot crida l'atenció aquesta transcripció d'àudios, eh?
Sí, Google també ha actualitzat Gemini, la seva intel·ligència artificial, amb noves funcionalitats. A partir d'ara, els usuaris poden carregar arxius d'àudio per obtenir transcripcions o resums de contingut, i els usuaris gratuïts poden compartir fins a 10 minuts d'àudio al dia.
Els de subscripció, 3 hores diàries. A part d'això, com diem, també hem ficat altres novetats, com crear informes personalitzats i cosetes. O sigui, han anat millorant una miqueta un Google Gemini, que en certes coses també està força bé. És un tercer en discòrdia, aquí
sí,
també
sí,
competint.
Però és una intel·ligència artificial, possiblement la que està evolucionant més ràpid de totes.
Doncs veurem cap on depara el futur i quina s'acaba emportant el gat a l'aigua. La que va colpejar primer o les que corren més ràpid.
Sí.
També hi ha hagut presentacions durant l'estiu. Fem alguna pinzellada de les més importants. Bàsicament parlem de Google, de Samsung i sobretot d'Apple, tot plegat abans ja d'acostar-nos al món dels videojocs. Entrem, per exemple, amb Google. Google ha presentat els nous Pixel 10. I, bueno, tampoc no han entusiasmat excessivament.
Sí, alguna de les seves millores són millores amb intel·ligència artificial i també han millorat molt el disseny de l'aparell.
Doncs, què és el que ens porten aquests Pixel 10? El primer que ens porten, per exemple, tenim una millor fotografia, la intel·ligència artificial, com diem, i sobretot ens han incorporat el Pixel Snap. Què és això? Doncs el que coneixem amb Apple com MagSafe, però aquí es diu Pixel Snap, eh? Poder transmetre energia.
Sí, bàsicament comentaus també que de Pixel 10 tindrem diferents models, el Pixel 10 estàndard, el Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL i el Pixel 10 Pro Fold.
Per a què tants? Doncs una mica com passa amb les altres companyies, depèn del que us hi vulgueu gastar i les prestacions que vulgueu.
Sí, bàsicament el Pro és amb millor càmera, el Pro XL amb millor càmera i millor pantalla, i el Pixel 10 Pro Fold, el plegable.
Doncs què més ha evolucionat? Doncs li han ficat un nou processador, el Tensor G5, que és més ràpid, en teoria un 34%, tenen també un 60% més de potència amb intel·ligència artificial. Vaja, que sí, que de canvis n'hi ha. I la bateria diu que té una autonomia de fins a 30 hores.
Sí.
Amb el model Fold, que ja és molt per un model plegable. Eh?
Sí, bàsicament és interessant aquests models de Google. Recordem que sempre són els models que aniran amb la darrera versió d'Android i també és interessant pues, que han tret diferents models, no? Amb pantalles més potentes, pantalles més grans, càmeres més bones i fins i tot un de plegable.
Uh-huh. I a l'espera de que arribi el nou Samsung S26 amb nou xip, segurament Samsung ha presentat el S25 FE.
Sí, un nou mòbil que porta intel·ligència artificial de Samsung, la que s'anomena Galaxy AI.
Doncs és la versió més assequible, diguéssim, eh?
Sí, a principis de l'any que ve sortirà l'S26, però de moment ens haurem de conformar amb una versió de l'S25 retallada, però que ofereix un preu més contingut i unes prestacions força bones.
Doncs, lògicament, vindrà amb l'última One UI, també porta l'última Android, porta el Gemini Live i, bueno, el Circle Search, Generative Edit, totes aquestes últimes tecnologies, i són totes, eh? Ni que sigui una versió més econòmica.
Sí, porta una bateria de 4.900 mAh, carga ràpida de 45 watts i, bàsicament, bueno, diferents opcions d'emmagatzematge, des de 128 fins a 512.
Un mòbil que, a més, porta unes bones càmeres, porta tres càmeres posteriors, imagineu-vos, una gran angular de 50, un principal de 50, un gran angular de 12 i el teleobjectiu de 8 amb un zoom òptic de 3X. O sigui, no us penseu que perquè diguem que és un mòbil barat no és un bon mòbil, eh? I, a més, surt a un preu interessant perquè està a mig camí entre els Buds Insignia i un telèfon econòmic, eh?
Estarà disponible a 750 euros.
Doncs algú potser li semblarà car, no ho sé, això ho valorareu vosaltres mateixos. I l'altra gran presentació, la que va tindre lloc ahir, és la d'Apple. Va presentar els iPhones 17.
Sí, Apple ha presentat els seus nous iPhones 17, ha sigut puntual, com cada setembre, no?, de cada any. Recordeu que tot i això entraran a la venda a finals d'aquest setembre, començarem a trobar les primeres unitats, però de moment us explicarem les diferents versions ja que han sortit.
Doncs Jordi, si et sembla, anem a veure què és el que tenim. Comencem per l'iPhone 17, a seques, eh?
Sí, l'estàndard, el que diguem que és per a totes les boques, no? Per a tots els gustos, per a tots els usuaris, i ve amb una pantalla de 6,3 polzades, no excessivament gran, i incorpora la tecnologia de ProMotion a 120 Hz.
Uh-huh. Que és una de les funcions que més reclamaven els usuaris, justament els iPhones, eh?
A les pantalles, això és una funció de la pantalla, eh? Porta un nou xip A19 i promet un rendiment més alt i més eficient.
Doncs, com tot plegat, ve encarat cap a l'Apple Intel·ligents, eh? I cap a la nova versió del sistema operatiu, l'iOS 26.
Sí, en quant a fotografia, el model base estrena un sensor principal de 48 megapíxels, zoom òptic de 2X i un ultraangular de 12 megapíxels.
La càmera frontal és de 18 megapíxels. Aquí, com veieu, hi ha un canvi, és que tenim un zoom òptic de 2X al model base, eh? Al model d'iPhone l'estàndard.
Sí, comentaus que l'autonomia també millora, ofereix més de 8 hores de reproducció de vídeo i pot carregar fins al 50% de la bateria només en 20 minuts.
Doncs aquest seria l'iPhone estàndard. A partir d'aquí tenim ja més models. El primer model que ens ha sortit, i és un model que es crida l'atenció amb aquesta presentació, és l'iPhone Air.
Sí, el mòbil més prim de la història. Així presenta Apple el seu nou iPhone Air.
Doncs és el model més prim que ha fabricat mai Apple, i per què? Perquè només fa 5,6 mil·límetres de gruix.
Està construït amb tità i ceràmica Shield i equipa el nou xip A19 Pro.
És important, us diem, en què està construït, perquè un dels dubtes que tenia la gent és a veure si es doblegarà. La gent té la mania de ficar-se el mòbil a la butxaca al darrere i alguns fabricants han tingut problemes amb això, que després, quan t'asseus, si està en primer el mòbil, s'acaba doblegant.
Sí, però sembla que no. Uh-huh. Tot i això, ve també amb un xip molt potent i també una GPU molt potenta. La càmera de fotos també és una Fusion de 48 megapíxels amb estabilització òptica i zoom 2X.
Doncs fixeu-vos que s'assembla bastant a l'estàndard. L'únic sí. Que és més prim i ha perdut algunes característiques que potser venen limitades per la Primo aquesta.
Sí.
Crida l'atenció també a nivell de bateria, és un mòbil que té menys bateria però li han ampliat perquè només porta eSIM, o sigui, és un mòbil que no hi podreu ficar la SIM. Si us compreu un iPhone Air haureu d'anar sí o sí amb eSIM.
Amb eSIM, res de targetes SIM físiques.
I han aprofitat l'espai de la targeta física per donar una mica més de mida a la bateria, perquè clar, la bateria és més prima, és el mòbil més prim. I després, pels que tenen la butxaca més calenta i necessiten un mòbil o per treballar o més potència, iPhone 17 Pro i Pro Max.
Sí, l'iPhone 17 Pro i el Pro Max estrenen nou processador, l'A19 Pro. Un disseny també renovat que combina alumini i vidre i també manteneix compatibilitat amb el MagSafe.
Un dels grans reclams de la sèrie Pro és la fotografia.
La fotografia, sens dubte. I també la gravació de vídeo, el vídeo.
Uh-huh. I per aquest motiu aposten amb diversos sensors.
Sí, un sensor principal, 56% més gran i permet un zoom òptic de fins a 4X.
I digital de fins a 8X. A més, tenim teleobjectiu i ultra gran angular. I la càmera frontal és de 50 megapíxels, la de selfies, que no està gens malament, tampoc.
Sí, per tant, les càmeres dels Pro seran espectaculars, a més d'una autonomia de fins a 39 hores d'ús.
Doncs també han ficat, a més, una càmera de vapor per dissipar l'escalfor, també. A banda d'això, també, més cosetes, ja ràpidament, ens han presentat Apple Watch, també una altra de les coses que s'esperaven, són rellotges.
Sí, Apple també ha renovat la seva gamma de rellotges, el Series 11, incorporant un nou xip amb millor eficiència energètica, 24 hores d'autonomia, pantalla més resistent i funcions avançades amb la detecció de patrons d'hipertensió.
Doncs això, més salut i més esport al nou Apple Watch, un Apple Watch que, bueno, si aneu a buscar la versió més premium, la que està fabricada en tita 100% reciclat, us haureu de rascar la butxaca.
Quasi 800 euros.
És el preu del telèfon que dèiem abans de Samsung, eh? O sigui, pel preu que ja tens un telèfon amb les últimes tecnologies, aquí tens un rellotge. Però bueno, això cadascú s'ho sap. I també ens han presentat els AirPod Pro 3.
Sí, també amb les premisses de salut i so millorats. Els nous AirPods Pro 3 arriben amb una novetat destacada, la monitorització del ritme cardíac, des de l'oïde.
Doncs sí, ho heu sentit bé, si parlàvem de salut, perquè sí, ara els auriculars també ens serviran per saber si quan anem corrent, per exemple, el nivell de pulsacions o coses d'aquestes. Eh?
Sí, 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 per tant, hi ha funcions de salut, els AirPods, al tanto.
Sí, sí. A banda d'això, bueno, us podeu imaginar que han millorat una mica la qualitat de so, també, què et diran, no? I han millorat també l'aïllament extern i totes aquestes coses que porten.
Comentaus també finalment els preus amb què sortiran els iPhones, que no ho hem comentat. El 17 estàndard a 959, l'Air a 1219 i el Pro a 1319.
Doncs això serà el model base, que en principi els bases són de 256. A partir d'aquí, si voleu més memòria, doncs rasqueu-nos la butxaca. Uns preus més o menys continuistes, Jordi, podríem dir, sí. per models de 256.
Sí, sí.
Doncs amb això ja quasi bé que anem als videojocs, només comentar-vos una petita coseta, i és que finalment ha arribat la possibilitat des de l'estat espanyol de contractar YouTube Premium Lite. Ara us expliquem què és el que porta de bo i quines limitacions, perquè si diu Lite és que alguna cosa deu haver tallat, no?
Sí, és una subscripció més econòmica que permet veure vídeos sense anuncis a YouTube. El preu és de 7,99 euros mensuals. Aquesta opció està dissenyada per a usuaris que volen una experiència més neta sense publicitat, però sense les funcions addicionals del pla Premium Complet.
I quines són les funcions addicionals del Premium Complet que perdem aquí?
Sí, el que no inclou aquesta versió Lite és la música sense anuncis, reproducció en segon pla, ni descargues de vídeos.
O sigui, no tindríem accés al YouTube Music i tampoc no ens podem baixar vídeos per veure'ls més tard, ni allò de obro un vídeo i després me'n vaig a fer una altra cosa i vaig escoltant el que sona, tampoc.
Tampoc, però bueno, si voleu veure...
Ens traiem els anuncis, bàsicament.
Sí, però si voleu veure vídeos a YouTube, doncs no veurem anuncis.
Doncs ja ho sabeu, el YouTube Prime Lite 7,99 al mes. I amb això anem als videojocs. Vinga, va, anem a veure, perquè aquest estiu han sortit uns quants jocs. Anem a veure quins són els més interessants, els més recomanats. Comencem per Borderlands, la primera proposta que ens portes, Jordi.
Sí, us parlem de... Bueno, hem fet una mica de resum dels videojocs més destacats, com diu l'Oriol, d'aquest estiu, i sens dubte un dels més destacats i més esperats era el Borderlands 4, un joc, un shooter, una mica especial, que ja han pogut disfrutar de bastantes estrenes, no? I a més fins i tot d'una pel·lícula.
Uh-huh.
La plataforma, si no m'equivoco, és Netflix, no? Que la podíem veure.
Em sembla que sí.
Bueno, bàsicament una de les sagues preferides per molts usuaris i bàsicament intenta combinar tocs d'humor amb un futur apocalíptic i és un joc del tipus shooter. Amb aquesta quarta entrega, l'acció s'allunya de Pandora i de la recerca de la cambra. Fiquen un heroi enmig d'una guerra interplanetària i bàsicament és una excusa molt bona com una altra per bàsicament enganxar-nos a trets amb infinitat d'armes boges. Aniran apareixent durant el videojoc i, per tant, un dels punts més divertits és això. És un joc shooter d'humor, futurista, món apocalíptic i, bàsicament, també multitud d'armes.
I, a més, el tenim per a totes les plataformes, aquest?
Sí.
Doncs Borderlands 4, es diu. Una altra de les propostes que han sortit aquest estiu és l'Indiana Jones.
Sí, bueno, després de molt temps, no?, de poder disfrutar d'un videojoc d'Indiana Jones, pues tenim aquest, una nova entrega que s'anomena El Gran Cercle, l'Ordre dels Gegants, i és una nova aventura d'indie que, bàsicament, de moment de la crítica ha puntuat força bé, està totalment integrat en la història principal, com si es tractés d'un altre arc de la història, i se basa que un misteriós capellà demana a Indiana que acudeixi a Roma per ajudar-lo a revelar el seu secret més gran de la ciutat. Per tant, és un joc on trobarem puzzles, misteris i aventures amb el famós personatge d'Indiana Jones.
Uh-huh. Més propostes. Una llicència, l'NBA 2026.
Sí, l'Indiana Jones, perdona, està per a PC i PlayStation no 5 i les Xbox.
Falta les Switch, les Nintendo. Sí. Anem a l'NBA 2026.
Sí, un any més torna el joc de bàsquet per excel·lència, l'NBA 2026. un joc espectacular, visualment també impressionant, no? Que sembla o recrea pràcticament com jugar a bàsquet, i està basat en la licència oficial de la NBA. Per tant, podrem trobar a totes les franquícies, tots els equips de la NBA i tots els jugadors, com no.
Uh-huh. Doncs un joc, a més, aquest sí que el tenim per a totes les plataformes.
Sí, des de PC, Nintendo Switch i també, pues, lògicament, les Sony i les Xbox.
L'altra proposta també d'aquest estiu és el Gears of War.
Sí, un remasterització, no? S'anomena Gears of War Reload, un dels mítics jocs d'aventures, d'acció, no? Sobretot que han estat sempre a Xbox, i és una d'aquelles sagues que podem dir que van ajudar a definir un gènere. Mai abans no s'havia vist un joc de trets amb tercera persona amb aquests controls, i tots van ser, bueno, a partir d'allò, doncs, copiats del Gears of War.
Doncs una altra bona proposta que tenim per a ordinador, per a PlayStation i per a les Xbox. Eh?
Sí, recordem que no deixa de ser una remasterització de la primera entrega, però ficada al dia en quant a aspectes tècnics.
Mm-hmm. Més propostes, Jordi, d'aquest estiu. Neverwinter Nights 2.
Enhanced Edition. Bàsicament, abans dels jocs tan mítics com el Baldur's Gate 3, diguem que el qui volia jugar amb aventures de fantasia, de Dungeons and Dragons i de rol, doncs ho havia de fer amb els jocs tipus Neverwinter Nights. Per tant, aquesta segona entrega, que bàsicament també no deixa de ser una remasterització, doncs podrem trobar la seva segona entrega del Neverwinter Nights amb gràfics millorats, ofereix jugabilitat més fluida i els controls millorats. Per tant, si voleu disfrutar d'un fantàstic i clàssic joc de rol, per a totes les plataformes, aquest Neverwinter Nights és també una molt bona opció que ha sortit aquest estiu.
Una altra de les propostes, Robocop.
Sí, sí, el mític personatge,
ho hem sentit bé.
Mig humà, mig robot, que s'anomena Robocop, Rogue City. El joc de Robocop va funcionar molt bé, tant que han decidit fer una seqüela en què ens tocarà netejar la ciutat de l'imponent i tecnologia Omnitower, un robot que bàsicament és dolent i que ens hi haurem d'enfrontar. Robocop, diguem que és un arsenal amb potes i usa la seva icònica auto nou, fins al seu nou criptocanon, i bàsicament hem d'acabar amb qualsevol amenaça.
Doncs ja ho sabeu, si voleu ser policia, és el policia amb el xèrif de la ciutat, Robocop Rock City, eh?
Sí.
El tenim per a PC, PlayStation i Xbox. I també tenim el Donkey Kong.
Sí, Donkey Kong Bonanza. Bàsicament, una nova entrega que ha sortit sobretot pensant en la Nintendo Switch 2 i que ens ve a oferir més aventures del personatge Donkey Kong. Ha tornat més destructiu que mai, un joc en què capa a capa haurà d'anar endinsant-se al planeta, trencar tots els terres i parets que se li posin per davant. I el nivell de destrucció que ofereix aquest joc és d'un altre nivell. Per tant, un dels millors videojocs nous que han sortit per a Nintendo Switch.
Doncs Donkey Kong, com en dies, Jordi, aquest només el tenim per a Nintendo Switch.
Sí.
Més propostes, Jordi, què més tenim?
Sí, bàsicament fins aquí el resum de videojocs més destacats d'aquest estiu, i bàsicament el que us farem ara és presentar-vos dos estrenes que sortiran d'aquí no massa, diguem que podran sortir aquesta tardor.
Vinga, va, quina és la primera?
Sí, una serà la sisena entrega del popular Battlefield, no? El videojoc de Microsoft Studios, que bàsicament ens ve a oferir, no?, un shooter de guerra i basat en una de les millors sagues de jocs de guerra que hi ha, que és el Battlefield.
Doncs bona proposta aquesta, Battlefield, joc de guerra, nom amb nom propi. Sí, és una proposta amb nom propi, Jordi,
sí,
aquesta.
Sí, sí. Bàsicament és com dir, és un shooter que serà disponible per a PC, PlayStation 5 i Xbox.
Què més tenim, Jordi, a banda d'aquesta?
Sí, i finalment també un joc amb nom propi, no?, que sortirà aquesta tardor, és el EA Sports FIFA 26. UFC 26, és a dir, el FIFA de tota la vida, la seva versió d'aquest any.
Un altre joc de llicència, diguéssim, però aquest amb nom propi.
Sí, bàsicament el joc de futbol per excel·lència, pràcticament ja no té ni competència ara, ja que no surt, no?, la seva competència, que sortia sempre als mateixos temps, però bueno, el Pro Evolution Soccer, no?,
uh-huh,
ha desaparegut pràcticament i tot queda en mans del FIFA. Per tant, bueno, el joc on podem disfrutar de tots els equips actuals, amb licència actual, amb jugadors actuals i amb una recreació del futbol mai vista.
Quan ho tindrem, el FIFA? Sabem més o menys dates?
Aquesta tardor, segurament, el llançament és el 26 de setembre del 25. Per tant,
26
bueno,
de setembre, ens falta
mes,
sí, dos, eh? Setmanetes, sí, dos setmanetes, tres, per tindre el nou FIFA, i el podrem comentar. Doncs heu-n'hi-do tot el que tenim amb tema videojocs, no, Jordi?
Sí, 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 hem tingut cosetes.
Què més ens vols explicar?
Sí, finalment formulaus un nou concurs que donarem també un premi de 100 euros per comprar com sou l'any i tenim pregunta.
Doncs tenim ja pregunta. Vinga, va, estrenem concurs. Comencem temporada, comencem animats amb concurs. Quina és la pregunta i a veure si la posem complicada o no?
Sí, n'hem parlat avui, no és extremadament fàcil i la pregunta és quina és la primera ciutat europea que podrem trobar un taxi autònom fent proves?
Doncs això, els robotaxis, eh? En quina ciutat europea han decidit començar a fer les primeres proves dels robotaxis? Aquesta és la pregunta que ens han plantejat. No la teniu disponible encara per participar al concurs, però amb les properes hores el tindreu disponible a la web de ComsOnline, que és www.comsonline.com. Allí podreu entrar i participar i deixar la vostra opció. I, bueno, entre tots els que l'encerteu, sortejarem aquests 100 euros.
Sí.
Doncs això és el que ha donat de si el programa d'avui, Jordi. Un primer programa intens, eh? Mirarem que els propers no siguin tant, però clar, s'havia de repassar tot el que ha donat de si l'estiu.
Sí, sí, teníem moltes coses a explicar-vos, moltes ganes de tornar, i bueno, us desitgem una bona setmana, no? Una bona diada, i fins la setmana que ve.
Doncs ens trobem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.